Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Cada 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, dedicat a ressaltar els riscos que té per a la salut el seu consum i alhora promoure polítiques per reduir-ne el consum. Actualment, el consum de tabac continua sent la principal causa de mort al món i també a Catalunya. Segons dades de l'Agència de Salut Pública, una de cada 6 morts està relacionada amb el consum de tabac, el que es tradueix en una mort cada hora. Una altra dada remarcable és que des de l'entrada en vigor el 2006 de la llei del tabac, a Catalunya hi ha 200.000 fumadors menys. Aquesta és la situació a hores d'ara i, per tant, volem avui aprofitar aquesta commemoració del Dia Mundial de Sense Tabac per parlar del tema. I ho farem amb Pablo Rubinstein, que és pneumòleg de l'Hospital General de Catalunya. Senyor Rubinstein, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara també volíem aprofitar per copsar l'opinió dels santcugatencs, una mostra que esperem sigui representativa de quina és la situació a la nostra ciutat. Hem volgut sortir, ho ha fet Laia Soriano, i això és el que ens hem trobat.
Bon dia, és vostè fumadora?
Sí, ho soc.
I ha intentat alguna vegada deixar de fumar?
No.
Per què?
Doncs perquè tinc 24 anys i encara no sóc mare. Al moment en què sigui mare deixaré de fumar.
I per què fuma?
Doncs vaig començar quan era molt jove, quan tenia 15 anys. Va començar tot com una tonteria i ara sóc fumadora.
És vostè fumador?
No, no ho sóc, gens.
I ha fumat algun cop a la seva vida?
Tampoc, no vaig començar a fumar mai.
És perquè no li atreu el fumar o...?
Ho vaig provar quan era petit i no em va agradar gens.
I en aquest cas, li molesta que la gent fumi en altres espais?
Em molesta bastant, sí. La veritat és que és molest, sí.
I creu que avui en dia es respecten els drets de les persones no fumadores?
No sempre, no sempre. Malauradament, no, els haurien de respectar més.
¿Es vostè fumador?
Yo era un fumador empedernido. Pero una vez, en la estación, vi una persona que estaba escupiendo sangre y estaba intentando al mismo tiempo encender el cigarrillo, liarlo. Entonces me dio tanta pena y repugnancia a la vez que dije, yo a esto no voy a llegar, me podré morir de lo que sea, pero por fumar no. Y desde aquel instante dejé de fumar.
Llevaba fumando bastantes años cuando decidió...
Y intentando dejarlo, sin prescripción facultativa ni nada, ¿eh? Entonces yo vi que aquello... intelectualmente no era bueno y tal, y dije, tengo que dejar de fumar. Intenté 50.000 maneras distintas y no llegaba, pero a partir de aquel día dije, basta. Y por eso, bueno, ya con eso ya le digo todo, no fumo, hace muchos años.
¿Vostè es fumador?
No.
¿Y ha fumat alguna vegada?
Sí, quan tenia 15 anys.
¿Creu que els drets respecte als no fumadors es respecten?
Habitualment sí.
I li molesta que la gent fumi?
Habitualment no.
Vostè és fumadora?
No.
I ha fumat a la seva vida?
Mai.
Creu que respecten els drets als no fumadors?
Depèn, n'hi ha que sí, n'hi ha que no.
I li molesta que fumin en llocs tancats o a prop seu?
No, jo tinc el meu fill que fuma i no em molesta.
Vostè és fumador?
Sí, senyora.
I fa quants anys que fuma?
Molts anys, des dels 15 anys. Tinc 55, doncs compte.
I ha intentat alguna vegada deixar fumar?
Alguna vegada sí.
Utilitzant quins mètodes?
Bueno, pots utilitzar la força de voluntat, perquè res més.
I per què no ha aconseguit, diria vostè, deixar de fumar?
Bueno, no sé, tampoc me l'he plantejat molt seriosament.
No.
No han fumat nunca?
Ell sí.
Ell sí.
I quants anys fumó?
Ui. No me'n recordo, ja.
Hasta que no operau del pulmó.
No me'n recordo.
I va deixar de fumar per l'operació?
Lo han operado y ha quedado bien, pero después le costó, pero mucho. Y me escondía el tabaco y el mechero en la barraca. Yo iba siempre detrás de él, a ver si... Y no había manera, pero después sí, al final lo conseguí de que lo dejara.
¿Y a usted le molestaba que fumase en casa, por ejemplo, pero que la gente...
No, de molestarme no, porque él trabajaba, venía a la noche y yo iba a trabajar también y no, de molestarme no me molestaba.
Bé, doncs aquesta és una petita mostra del que hem recollit als carrers de Sant Cugat. Doctor Pablo Rubinstein, quina seria la primera reflexió que faria al voltant d'aquestes opinions?
Realmente han buscado algunas opiniones muy interesantes. Yo creo más o menos la proporción de fumadores y no fumadores coincide con las encuestas a nivel Cataluña. Uno de cada cuatro catalanes es fumador actualmente, lo cual todavía es un número demasiado alto. Y habéis hecho en la primera entrevista una pregunta que es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque una persona fuma, no hay respuesta para eso. Porque te gusta, por costumbre, porque empecé de pequeño, pero realmente no hay una respuesta a un porqué. Y luego hay otras dos personas que han respondido que una dejó de fumar cuando vio una situación un poco espeluznante, una persona con sangrado, que es lo que llamamos una hemoptisis, y en ese momento dijo, hasta aquí llegué, y dejó de fumar. Y luego otra persona que fue operada del pulmón y dejó de fumar, y eso lo vemos muchas veces en la unidad de ayuda al fumador. Vemos pacientes o que se van a operar y piden ayuda para dejar de fumar, o que tienen un evento vital, una enfermedad, una intervención, un accidente, y aprovechan el ingreso para dejar de fumar.
El tabaquisme és un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i també respiratòries cròniques, a més de també ser factor de risc important que provoca nombrosos càncers. Però, de fet, afecta diferent a homes i a dones, no?
Sí, afecta diferent, però les repercussions més conegudes, quizás sean a nivell de càncer, a nivel de enfermedad cardiovascular o a nivel respiratorio, pero sin embargo el tabaquismo se asocia con muchas otras enfermedades, alteración de la fertilidad, con osteoporosis, con pérdida de masa ósea, con alteraciones en la piel, con alteraciones en el pelo, con alteraciones en la cicatrización de las heridas, y por eso hacemos mucho hincapié en las personas que se van a operar, que intenten dejar de fumar antes de la intervención. Tienen múltiples repercusiones. Evidentemente, las consecuencias en cada persona serán diferentes, además de las diferencias por género. Sabemos hoy en día que las mujeres tienen más dificultades para dejar de fumar, aunque tienen un consumo de tabaco que es menor. En Cataluña estamos en torno a un 20% de mujeres fumadoras, mientras que los hombres un 30%. Pero tienen un grado de dependencia que es más pronunciado que los hombres y tienen más dificultades. Y en las mujeres influye sobre todo el tema de ganancia de peso cuando dejan de fumar como un estímulo negativo a la hora de proponerse dejar de fumar. Además de las repercusiones o de las peculiaridades individuales en cada sujeto, no todas las personas que son fumadoras tienen consecuencias a nivel cardiovascular, o no todas las personas que son fumadoras tendrán un cáncer de pulmón o tendrán un enfisema o una EPOC. Sin embargo, el tabaco siempre pasa factura, sea a nivel de un órgano o de otro, pero siempre pasa factura.
Voldria aprofitar, ja que ha comentat lo de la pèrdua de pes en el cas de les dones, perquè al voltant del tabaquisme hi ha molts mites, i un és el que apunta que el fet de deixar de fumar fa obrir la gana, és a dir, que un deixa de fumar i té més ganes de menjar. Això no sé si és exactament així, o en tot cas hi ha també altres mites que podríem aprofitar per desmentir o confirmar al voltant del tabaquisme?
Con respecto al peso hay dos temas. Por un lado es cierto que aumentan las ganas de comer y sobre todo las ganas de comer cosas que engorden. Y por otro lado, al quitar la nicotina, aumenta o se modifica el metabolismo corporal y hay una ganancia de peso. Que esto se puede minimizar de dos maneras. Por un lado, con medicación. Hay medicación que quita ansiedad, quita ganas de comer y ayuda a que la ganancia de peso sea menor. Que de media es, al cabo de un año, unos 2 kilos, 2 kilos y medio. Y por otro lado, a todos los pacientes que ponemos tratamiento o que empezamos una estrategia para dejar de fumar, insistimos mucho con el tema del ejercicio. Y el deporte, sobre todo el deporte aeróbico, lo que hace es, por un lado, quitar ansiedad y, por otro lado, ayudar a disminuir la ganancia de peso, que es muy importante, sobre todo para las mujeres, pero evidentemente también para los hombres. A nadie le gusta verse obeso, verse gordo, sentirse más pesado y sentirse peor que cuando fumaba, que es lo que muchos pacientes nos dicen cuando han pasado de una vida sedentaria fumando a una vida sedentaria sin tabaco.
Hem parlat de l'afectació en els fumadors, però també hem de pensar en els riscos que hi ha per als fumadors passius.
Exacto, y habéis hecho unas cuantas preguntas dentro de las entrevistas a personas no fumadoras. Hoy en día sabemos que lo que conocemos como fumadores pasivos o las personas que respiran el humo ambiente, el tabaco, tienen las mismas consecuencias que los fumadores activos. Y tienen problemas relacionados con la salud y cuanto más sensibles, peor. Y los más sensibles son las personas con enfermedades respiratorias y sobre todo los niños. Hay muchas personas que creen que es suficiente con no fumar en presencia de los niños y por eso fuman cuando están solos en el coche o se van a fumar en la cocina de la campana, como si los niños no entraran a la cocina o como si la cocina no formara parte de la casa.
¿Sí?
Realmente no alcanza con no fumar en presencia de los niños, puesto que las sustancias que contienen el humo del tabaco permanecen varias semanas en el ambiente y se vuelven a reinhalar. Y así es el efecto perjudicial, de esa manera provocan el efecto perjudicial, sobre todo en los niños que son los susceptibles, que están con sus órganos en pleno desarrollo.
Parlem dels beneficis de l'abandonament del tabac. Deixar de fumar doncs, comporta recuperar algunes de les sensacions que havíem perdut, no? Quan es comencen a notar els beneficis?
Hay algunas personas que lo empiezan a notar muy precozmente, al cabo de 2-3 días, a notar que la piel la tienen más suave o el pelo lo tienen menos frágil, pero sobre todo donde más se nota es a nivel del olfato y del gusto. Las personas recuperan el olfato y el sabor de las comidas, quizás después de mucho tiempo de no haberlo notado. Y los sabores y los olores se ven de manera mucho más intensa y evidentemente más agradable.
Però si ja parlem de fer net, de netejar el nostre organisme, quants anys han de passar per considerar que un fumador està del tot recuperat?
Bueno, estos son datos estadísticos. A nivel cardiovascular o de riesgo cardiovascular se dice que tiene que pasar al menos 10 años. A nivel de cáncer de pulmón se dice que tiene que pasar unos 20 años, pero realmente estos son datos en población general que tampoco son aplicables para una persona individual. Esto quiere decir que cuanto antes uno deje de fumar, mejor. Cuanto menor tiempo, menor duración de consumo de tabaco y menor intensidad de consumo de tabaco, mejor.
Hem parlat al començament de les dades que s'han facilitat amb motiu d'aquest dia, Mundial Sense Tabac, amb una baixada, una disminució dels fumadors a Catalunya en els últims 10 anys, que és una tendència, diguem que es manté, una tendència que va recuperant persones que han tingut aquest hàbit de fumar. També es nota aquesta tendència a la baixa a nivell hospitalari?
Parcialmente. Tenga en cuenta que recién hasta a partir del 2013 notamos un cambio en la tendencia de la mortalidad de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Pero hasta el año 2012 la mortalidad relacionada con el tabaco iba en aumento. O sea que posiblemente en los próximos años sí que veamos una diferencia en cuanto a requerimientos de servicios de salud, sea hospitalización, sea visita a urgencias, sea enfermedades crónicas, pero tiene que pasar mucho tiempo para que esto realmente se note en el día a día.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a Pablo Rubinstein, neumòleg de l'Hospital General de Catalunya, que avui ens ha acompanyat per reflexionar i aportar algunes dades sobre la situació a Catalunya en aquest Dia Mundial Sense Tabac. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, ha sigut un plaer.
Bon dia. I ara continuem. Anem a veure quines solucions podem aportar, de quina manera es poden desenganxar els fumadors. I anem a comprovar doncs, què és el que es fa a la farmàcia de Volpelleres. Tenim en comunicació el Roger Valls. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
A banda dels fàrmacs, vosaltres oferiu teràpia, no?
Bueno,
és amb fàrmacs la teràpia? És combinada?
A veure, amb el tema del tabac, realment nosaltres a la població que ens trobem, vale, tenim l'oportunitat, o sigui, ens trobem amb una població especialment jove, vale, especialment poc enganxada en el tabac, vale, I tot i que sembli el contrari, no?, que nosaltres oferim molt la farmacologia per ajudar a treure l'hàbit, a nosaltres el que realment fem aquí a la farmàcia és el consell oportunista, no? O sigui, ens trobem amb algú que troba que té un recent nascut, no?, i sabem que fuma o percebim que fuma. Li diem, escolta'm, doncs potser és un bon moment per aprofitar per deixar de fumar, no?, per aquest nen, no?, o perquè no vegi com tu fumes. O, per exemple, ens trobem amb algú que té un refredat, no?, i un refredat que no hi ha manera de curar, que no acaba d'anar al metge, perquè sempre resol la gent jove normalment moltes coses amb antigripals, i dic, escolta'm, vols dir que no hauries de plantejar-te deixar de fumar? Realment, gran part de la població nostra, no?, les nostres usuaris...
Dels nostres clients, sí.
Els nostres usuaris no tenen una addicció molt gran, i realment l'únic que necessita és aquest punt de motivació, no? Com saps, molta gent deixa de fumar... quan té un any de pit, deixa de fumar el dia següent, no? Realment el tabac no és una droga dura, no?, que necessiti especialment... Quan sí, ja portes molts anys, sí que necessites molta teràpia, molta ajuda. Però nosaltres el que fem majoritàriament des de la farmàcia és això, el consell oportunista, i a més diuen els estudis, que és el que és més efectiu, és com disparar amb perdigons, no? Disparar a molta gent, anar dient, deixa de fumar, i si ho dius a molta gent, doncs a millor d'aquestes 100 que ho dius, 5 deixen de fumar, i en canvi, doncs a millor una consulta de tabac, si treballen amb 2 persones al dia, perquè els han de fer moltes sessions i moltes coses, doncs sí, aconsegueixen que aquestes 2 amb un 100% deixin de fumar, però que nosaltres hem aconseguit que 5 deixin de fumar, no?
Us heu trobat amb gent que no... que vingui expressament a demanar consell, que vingui expressament, no que aprofiteu en el moment per la circumstància en què es trobi, sinó que vingui i explícitament digui vull deixar de fumar, què em podeu oferir, què teniu?
Poc. Realment potser això sí que s'ho troba més a la consulta del metge.
Uh-huh.
Et van més. Vull que m'ajudis a deixar de fumar. Nosaltres també fa pocs anys que estem a la farmàcia, no? I encara no, potser no ens hem trobat, no? Jo personalment no m'he trobat. Llavors, què li podem oferir? Doncs mira, això, fem una... L'oferim primer que posi una data, no? Mira, de moment, abans de deixar de fumar, planteja't que no pots deixar de fumar avui, sinó que has de fumar d'aquí 2-3 setmanes, perquè, bueno, està tot el tema, no?, motivacional, d'esperar a que la gent es prepari i tal. Llavors, si necessiten ajuda amb el tema postfarmacològic, normalment el que solem afegir, aconsellar són els xiclets, no?, els xiclets de nicotina, doncs per això, per treure aquest punt de
d'ansietat, no?
Sí, aquell punt d'ansietat en un moment donat. Perquè realment la població que nosaltres tenim en el nostre barri i en el nostre entorn és de gent molt jove, i poc addicta al tabac, no? Vull dir que porten a millor 5 anys d'addicció o així, no?
Ja que parlàvem dels fàrmacs, dels medicaments, hi ha tot un ventall per ajudar a combatre el tabaquisme.
Sí.
Tinc entès que diferencieu entre els medicaments que són de primera línia, és a dir, aquells que es poden prendre sense prescripció mèdica, i si això no és suficient, després hi hauria un altre tipus de medicaments ja en segona línia que sí que necessiten el control mèdic. Aquests de primera línia, els que no necessiten recepta, per entendre'ns, venen a ser una teràpia per substituir amb nicotina, no?
Sí,
tu has parlat abans dels xiclets, què més? Què més hi ha?
També hi ha els pagats. De totes maneres, nosaltres a la que veiem que realment una persona, això és un fumador de 3 paquets al dia durant 20 anys, aquest seria el que, o d'un paquet al dia durant 20 anys, el que és un fumador que necessita pagats, tot i ser un medicament sense recepta, aquest sí que preferim, diguem, enviar-lo, perquè és tot plegat més complex, no? Quan tu necessites, realment tens una addicció que suficientment instaurada, no? Perquè, insisteixo, el tabac no és una droga dura, és fàcil de treure-te-la, només necessites motivació. Ara, si portes 20 anys fumant, sí que llavors necessites, jo crec que ja no només el pagat, sinó una cosa més integral, no? I no tenim costum de donar, sí que de recomanar pagats nosaltres, Nosaltres solem enviar-ho a la consulta.
Mm-hmm. Us heu trobat amb algun cas d'algú que ho hagi intentat amb aquests medicaments, amb els xiclets, amb comprimits o amb els pegats,
sí.
I que al cap d'un temps hagi tornat a aparèixer?
Sí, és freqüent que tornin a recaure. De totes maneres, el fet de recaure és, diguem, no s'ha de considerar un fracàs, perquè si una persona ha deixat de fumar durant 3 setmanes, durant 4 setmanes, durant 6 setmanes, realment ja és una fita aconseguida, i la propera vegada que ho intenti ja li resultarà molt més senzill. Això és el que els diem. Sí, sí, realment, doncs això. Portava 5 anys sense fumar i just al casament d'un amic, pam, saps? Vaig tornar. Bueno, tranquil, no passa res. A la propera vegada resultarà més fàcil perquè ja has fet tot aquest camí.
Avui, Roger, a la farmàcia de Volpelleres feu alguna acció concreta i especial amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac?
Bueno, nosaltres tenim una pantalla de comunicació dinàmica, una pantalla de televisió aquí a l'entrada, i ja no ara, sinó des de fa 3 setmanes, hem posat un anunci, com seria com una cartelleria, de fet, en el qual diem, el dia 31 és el moment de deixar de fumar, no? És el Dia Internacional Sense Tabac, aprofita per deixar-ho el dia 31. Perquè realment avui és el moment de deixar-ho, però això s'havia d'haver pensat, diguem, de la manera ideal és pensar-ho 2 o 3 setmanes abans, perquè llavors ja deixes de, diguem, de comprar tabac, ja canvies una miqueta. És com quan canvies el cotxe, no? Si tens pensat canviar de cotxe, ja no li fas l'última revisió, o ja no, saps? Hi ha una sèrie de coses que ja deixes de fer quan saps que el dia 31 deixaràs de fumar, no? Llavors ja no compres tabac, o ja pues, has canviat el costum, has provat a veure què tal. És una cosa que es fa inconscient, però que realment ajuda, no? I sí, tenim, avui és el dia, però realment ho estem anunciant des de fa ja 2 o 3 setmanes. Perdona, la teva.
Molt bé. Doncs Roger Valls, de Farmàcia Volpelleres, gràcies i molt bon dia.
Adéu, pues, gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies i bon dia. Ens n'anem fins a l'Estanc i anem a comprovar amb l'Eva Garrido si efectivament els estancs també han notat canvis en les vendes i una davallada en les vendes d'aquest producte i si estan preparats o tenen informació sobre l'empaquetament neutre dels productes de tabac com aquest any indica l'Organització Mundial de la Salut, que fa una crida a tots els països. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme, què tal?
Explica'ns, ràpidament.
Doncs mira, estem a l'estanc de Cal Crispin, estem amb la Núria Segarra, que hem de dir, Carme, que ha estat enfeinadíssima tot el matí, i doncs bé, anem a fer-li aquest parell de preguntes perquè ens tregui dels dubtes. Molt bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
Escolta, tal com dèiem, l'Agència de Salut Pública doncs, publicava unes dades que deien que havia baixat un 50% la venda de paquets en aquests 10 últims anys. Tu has notat?
S'ha notat una baixada considerable, no del 50%, però una baixada, però ha augmentat el tabac d'aliar.
I tu diries per què?
Econòmic.
Bàsicament per la crisi?
Bàsicament, perquè l'aliar surt molt més de preu i llavors és molt més assequible.
I com dèiem des de l'estudi, l'Organització Mundial de la Salut aquest any recomana la introducció d'aquest envàs neutre per reduir el consum. Què en sabeu del tema?
En principi, a nivell europeu, hi ha uns quants països que han fet el paquet genèric. Aquí a Espanya, en principi, no es fa, només es fa el tipus de l'embolcall, és la foto molt més gran per reduir el consum. Jo amb el genèric no hi crec, perquè el consum serà igual, l'únic que hi haurà serà més sí, més consum de tràfic de tabac, perquè llavors les marques no estaran ben posicionades. Que baixi la venda, no ho crec.
No ho creu.
No.
Gràcies, Eva.
Digues.
Que no ens queda més temps. Arriben les notícies i ho haurem de deixar aquí. Gràcies, Eva.
A vosaltres.
Bon dia. Arriben, com dèiem, les notícies a les 11 en punt. Nosaltres tornarem després amb el Sant Cugat a fons i la música.
Sant Cugat a fons.